Són les dues.
TV3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. La manifestació contra la massificació turística de diumenge continua en primera plana de l'actualitat, encara en part de l'atenció enfocada en les càrregues policials. Avui esperàvem sentir el delegat del govern estatal a les Illes, al centre de les crítiques tota la setmana, però Alfonso Rodríguez ha optat per guardar silenci, malgrat l'aval sense fissures que va rebre ahir de Pedro Sánchez. La gestió de l'operatiu policial i el seu paper continuen motivant l'encreuament de retrets entre el govern i el PSI, mentre Més per Mallorca ha intentat avui recuperar el debat de fons amb una exigència a la presidenta Proens, que demà mateix aprovi un decret amb mesures contra la saturació turística. L'atenció, per tant, no afluixa. En uns moments sentirem els protagonistes de la crònica política destacada aquest dijous 30 de juliol, dia en què Calvià ha fet un homenatge als dos guàrdies civils assassinats per ETA a Palma Nova, ara fa 17 anys. Lluís Fortesa és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem amb titulars amb Olivia Navarro. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per una dada. L'Estat transferirà a les Balears gairebé 3.500 milions d'euros en finançament autonòmic.
Són les denominades entregues a compte, l'avançament d'adobers que l'Estat transfereix a les comunitats després de fer una estimació de quan recaptarà en impostos com IRPF o IVA. Si li suma la liquidació de l'any 2025, Hisenda preveu un finançament total per les Illes de l'any que ve de 4.600 milions d'euros. És un 11% més que l'exercici anterior.
El Consell de Mallorca i les navilieres firmen un conveni per compartir dades sobre l'entrada de vehicles a l'illa. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Amb aquest acord, les navilieres es comprometen a oferir totes les dades de vehicles que han arribat o sortit de Mallorca des de l'any 2024, per tal que el Consell pugui plantejar mesures reguladores per evitar la congestió de vehicles a l'illa.
A Menorca, els 9 detinguts en l'operació antidroga efectuada ahir passaran entre demà i dissabte a disposició judicial. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. A hores d'ara estan tramitant les diligències sobre el cas. Els detinguts romanen a les dependències policials de Maó i de Ciutadella a l'espera de declarar davant el jutge. Durant l'operació es van fer diversos escorcolls domiciliaris a Maó, a Es Castell i dos a Ciutadella, a més d'un cinquè a la península. S'hi varen decomissar diverses substàncies i doblers. La investigació, duita a terme per la Policia Nacional, Guàrdia Civil i Vigilància Aduanera, està encara sota secret de sumari.
I l'Observatori de Sostenibilitat Divisa Preservation adverteix del perill de la pujada de la temperatura de l'aigua en la Posidònia oceànica. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Explica Ibiza Preservation que l'any passat es van registrar temperatures marines per sobre dels 28 graus durant 45 dies i que per sobre dels 28 graus de temperatura la Posidònia es mor. A més, diuen, les temperatures màximes estan avançant i afecten no només la Posidònia. Reconeixen que és un efecte global, que està en mà de tots revertir, però assenyalen que un punt capdalt seria disminuir la pressió humana sobre l'illa.
I de la crònica esportiva, arrenquem amb futbol. El Real Mallorca s'acomiada de l'estada a Marbella amb una nova victòria. Toni Fuster, bon dia.
Bon dia. L'equip que entrena Luis García Fernández s'ha imposat per 4-2 al conjunt àrab de l'Al-Ittihad. El gol mallorquinistes han estat obra de Sergi Darder, Sumajoro, Pablo Torre i Lubumbo. D'altra banda, en declaració posterior, el director de futbol, Pablo Orteis, diu que confia en que quedi el club mallorquinista Jan Virgili i dona pràcticament per perdut a Samu Costa. També diu que hi haurà més fitxatges. A la primera federació, Hugo San Modesto, nou fitxatge de la UD Eivissa per a les dues pròximes temporades. El lateral esquerrà arriba procedent del Reial Valladolid i el Palma Futsal ha iniciat la pretemporada al pavelló Toni Pisada Sindioteria, a Palma. Avui doble sessió amb tota la plantilla al complet.
Quant al temps, s'ha notat la pujada del termòmetre, especialment a l'interior nord i nord-est de Mallorca, on està activat el d'avís groc, que es mantindrà encara els pròxims dies. La previsió meteorològica detallada amb Pedro Roger. Bon dia.
Bon dia. Avui, jornada de sol i de calor. Tindrem molt de sol pel que resta de dia i una petita pujada de la temperatura, que ni tan sols es notarà arreu. Avui la màxima girarà aproximadament entre els 32 i els 37 graus, i tot això acompanyat per vent fluix de xaloc i calma a la mà. Un panorama bastant semblant al que tindrem demà. Tornarà a ser un dia molt assolellat, amb algunes boires al matí a l'interior de Mallorca i un poc de calitja a les Pitiuses. El termòmetre no variarà gaire, tot i poder experimentar puntualment un petit augment, tant en la mínima com també en la màxima. El vent bufarà de nou de xaloc, ho farà fluix en qualque cop moderat i a partir del capvespre podran aparèixer alguns redols de maror a punts de l'est de les Pitiuses i del nord-est de Mallorca. A la resta del territori, molta calma a la mà.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Era una de les declaracions més esperades de la jornada, però al final el delegat del govern de l'Estat a les Illes, Alfonso Rodríguez, ha optat pel silenci i s'ha escudat en la diputada socialista Mercedes Garrido per tornar a defensar el seu paper a la manifestació de diumenge contra la massificació turística que va acabar amb càrregues policials contra alguns participants. Rodríguez arribava avui a un acte a Palma amb el suport total ahir del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, però així tot ha declinat fer declaracions sobre aquesta qüestió. S'ha limitat a respondre només preguntes sobre l'aniversari de l'atemptat d'ETA a Calvià, Olívia.
Sí, d'aquesta manera ha estat la també vicepresidenta segona del Parlament, la socialista Mercedes Garrido, qui ha reiterat el suport del partit i de l'executiu central al seu company de files. Ha recordat que les actuacions de la policia són ordenades sempre pels alts comandaments del cos i en cap cas ordres directes del delegat.
Les ordres amb un operatiu d'aquest tipus surten directament de mandos policials d'aquest operatiu, de mandos que estan dirigint aquest operatiu en aquest moment. En cap moment mai surten, ni han sortit, ni amb aquesta manifestació, ni amb altres, de la delegació del govern o del propi delegat del govern.
Tot i aquesta explicació, la vicepresidenta segona i també consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, ha considerat que encara no s'ha confirmat qui va donar l'ordre de càrrega contra els manifestants. Per això demana que s'arribi al fons de la investigació.
Demanar que s'esclarisquin els fets i a veure que si s'ha hagut més força pues que s'agafin les mesures perquè aquests fets no se tornin a repetir.
L'actuació de la Policia Nacional i el paper que va jugar o no el delegat en aquestes càrregues coeja des de diumenge. Fins ara sabem que s'ha engegat una investigació interna i que formacions com Més per Mallorca han exigit a Rodríguez que dimiteixi. El coordinador general d'aquesta coalició, Lluís Apesteguía, manté aquesta petició i a més recupera el debat de la contenció turística. Ha exigit avui a Marga Proens que aprovi demà mateix un decret de mesures urgents contra la massificació en el darrer Consell de Govern de la temporada.
Demana concretament un decret que inclogui l'impost als cotxes de lloguer, la limitació de l'entrada de vehicles a Mallorca, l'increment de l'impost de turisme sostenible i també l'eliminació de places turístiques, entre d'altres. Diu la cosobiranista que és obligació de la presidenta escoltar la societat.
Si no és capaç d'entendre que les 70.000 persones que sortien a Palma l'estaven interpel·lant directament, és que no només té una incapacitat d'escoltar la ciutadania, sinó que, a més, no en té cap tipus de voluntat, perquè el clam va ser claríssim.
I també el BCI s'ha dirigit a la presidenta Proens, però en aquest cas per exigir-li, després de la reunió d'ahir amb el president Pedro Sánchez, que agafi el guant del govern de l'Estat en temes com el finançament o la condonació del deute.
Des de la condonació del deute o també des de lo que és ara el nou sistema de finançament, Balears s'hi ha oposat fins ara, quan és un sistema de finançament que beneficia a tots els balears, i la condonació del deute, qualsevol persona que mos escolti entendrà que si el banc te diu ja no m'has de pagar més hipoteca, estigui content.
Paraules de Mercedes Garrido. El govern manté, però, que aquestes reunions no passen d'una fotografia i poc més. La vicepresidenta i consellera de Presidència, Antònia Maria Estarelles, s'ha referit, per exemple, a les polítiques de migració, que són competència seua dins l'executiu. Critica que l'estiu passat Pedro Sánchez va prometre un seguit de millores que diu que no han arribat i que la realitat és que les illes ja acullen 880 menors migrants, que són 3 més just la setmana passada.
sona a paraules institucionals, que dic que sempre són benvingudes, els fets, els de l'any passat enguany no han notat cap canvi, no crec que hi hagi molta esperança que d'aquí el que mos queda de legislatura n'hi hagi.
A la Druada, recordem, es va parlar de migració, també de la reivindicació balear que s'aprovi la cogestió aeroportuària, actualment en mans exclusives de l'Estat. I en una setmana en què els incendis forestals arrasen diferents localitats de la península, el president Pedro Sánchez també va explicar que ha proposat a Europa que el nou centre de lluita contra els incendis a la Mediterrània s'ubiqui a Mallorca.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
En manco de 24 hores, a Menorca hi ha hagut dos ofegaments. Avui matí s'ha trobat un cadàver a Cala Enforcat. La policia ho investiga i a Es Migjorn Gran va morir un home de 51 anys a una piscina, Axel.
A les 7 i quart d'avui matí, la Guàrdia Civil ha rebut un avís per part de l'U2 que un veí havia vist un cadàver a Cala Enforcat, a Ciutadella, molt a prop d'un penya-segat, on també hi ha un establiment hoteler. Segons informa la Guàrdia Civil, la persona que ha perdut la vida és de mitjana edat i un resident a la zona. S'haurà de fer ara una autòpsia per determinar-ne les causes de la mort. La comissió judicial s'ha desplaçat fins al lloc dels fets i ja s'ha aixecat el cadàver. Ahir, al voltant de les 7 i mitja, un home de 51 anys va perdre la vida a una piscina d'Es Migjorn. El van trobar flotant i els efectius de la policia local van ser els primers a atendre'ls fins que van arribar les ambulàncies. Tot i les tècniques de reanimació, que van durar més de 30 minuts, no se li va poder salvar la vida.
Avui és notícia també la condemna per agressió sexual a l'excap de traumatologia de l'Hospital de Son Espases. José Luis Suárez ha estat condemnat a 2 anys de presó i haurà d'indemnitzar la víctima, un auxiliar d'infermeria, amb 25.000 euros.
Les sentències del jutge penal número 2 de Palma considera provat que el metge es va aprofitar del seu càrrec i va mostrar els genitals a la dona, a qui també va tocar un pit. També ordena l'IBE Salut com a responsable civil a indemnitzar la treballadora. A més, la sentència posa el focus en la diferència jeràrquica entre el condemnat i la víctima, que va patir també seqüeles emocionals, uns fets que varen succeir l'abril de l'any 2024. L'advocat de la víctima, Pere Quegles, es mostra satisfet amb la sentència, però després de 2 anys de plet sí que ha reconegut que el cas ha passat factura a la seva clienta. Són declaracions al programa El Dia.
Ha estat totalment demacrada, és a dir, ha estat un procés. Des que jo la vaig conèixer l'any 2024 amb els fets, fins ara no és la mateixa persona, però jo crec que a poc a poc haurà d'anar remuntant i amb l'ajuda terapèutica i un poc de tot, jo crec que la cosa anirà endavant.
El metge condemnat, a banda d'aquest cas, tenia diverses denúncies prèvies per assetjament. Per això, l'Hospital de Son Espases va activar un protocol perquè no passés consulta mai tot sol per evitar una agressió a una pacient.
Més coses a Eivissa. L'Ajuntament de Sant Josep entrarà al solar de Casa Lola, on hi ha un assentament, per valorar quines són les construccions il·legals que queden per enderrocar. Una vegada s'hi pugui accedir, també s'instarà el cessament del campament il·legal. La propietària del terreny, Paquita Marsan, ja ha denunciat l'ocupació al jutjat de l'Illa, Gemma Guasch.
Els veïns de Casa Lola han denunciat en diverses ocasions l'acumulació de fems i la inseguretat que pateixen des que s'han instal·lat al solar desenes de persones que viuen a infrahabitatges. Una situació que s'ha agreujat en els darrers mesos, però que es pateix des que el 2022 el consistori va enderrocar una sèrie de construccions il·legals. L'Ajuntament assegura que ja té data per entrar i valorar les edificacions que encara s'hi han d'enderrocar. Vicent Roig és alcalde de Sant Josep.
En vies executives directes s'han fixat data perquè el celador municipal entri a la finca, valori la situació real sobre el terreny i s'insti amb totes les garanties el cessament efectiu d'escampament il·legal.
Ho ha assegurat el ple de l'Ajuntament en resposta a una moció dels socialistes que ha quedat rebutjada i que sol·licitava una actuació de l'equip de govern en relació a l'ocupació de la finca i les construccions il·legals. Escoltant primer la regidora del PSOE, Pilar Ribas, i després de nou Vicent Roig.
Fa 3 anys i pico que governa i no hem vist cap avançament. Mentre vostè deixava caducar els expedients, la finca s'omplia de persones que potser d'una altra manera pues, no hi haguessin arribat a estar.
Votarem que no, perquè aprovar qualsevol dels punts d'aquesta proposta suposaria validar la falsa narrativa d'inacció que pretén construir suposició socialista.
D'altra banda, l'alcalde també ha assegurat que s'inspeccionarà una altra zona on també hi ha instal·lat un petit assentament a Cala de Bou.
El preu de l'habitatge es dispara un 16% a les Balears el mes de maig, la major pujada de tot l'estat espanyol, segons les darreres dades del Consell General del Notariat. En paral·lel cau la compravenda de pisos a les Illes i un poc més ho fa un 20%, Carme Moreno.
De fet, les Illes registren un dels majors descensos de transacció de l'Estat després de la Comunitat Valenciana. Pel que fa als preus, del metre quadrat al maig va augmentar un 16% respecte del mateix mes de l'any passat. En una entrevista a l'Informatiu Matí, el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària, José Miguel Artieda, ha atribuït la caiguda de la compra-venda de pisos al fet que l'oferta d'habitatge destinada als residents és escassa i molt cara.
És una dada que hem d'anar analitzant, també si aquesta baixada de número de transaccions fa que baixi el preu, és difícil perquè la demanda és molt alta, la qual fa que predomini la pujada de preus.
El Col·legi d'Agents de la Propietat ha presentat avui el nou curs d'expert universitari en agents de la propietat, els APIs, un títol propi de la UIB en col·laboració amb el Col·legi Oficial del Sector.
Tot això quan l'encariment del cost de la vida manté la pressió sobre la butxaca de les famílies. L'IPC avançat ha pujat 3 dècimes aquest juliol, fins al 3,5%, sobretot per l'augment del preu dels combustibles i de l'electricitat. Tot i aquest context, les Balears continuen sent la comunitat on més aliments es consumeixen per habitant. Ho exposa l'informe de consum alimentari elaborat pel Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Concretament, durant el 2025, Olivia Cadellenc ha consumit més de 680 quilos d'aliments, un centenar més que la mitjana espanyola.
Sí, que això apunta aquest informe, que a més diu que les Balears mengen més a casa per optimitzar temps i pressupost. Tot i això, són la quarta comunitat que més d'obès gastam en aquest concepte. Atenció, fins a 2.069 euros per persona cada any, que són 194 més que la mitjana nacional. Així tot, és un 5% més que l'any anterior. Tot i aquest encariment de preus, els consumidors mantenen l'alimentació basada en productes frescos, destaquen la fruita, les hortalisses i la carn, i segons han explicat avui al mercat Pere Garau, sempre de proximitat.
Ara fruita, meló, cindri, obercós, tot ha pujat.
Sigo comprando menos cantidad porque no se puede tirar nada.
Fruita i verdura, però el tot no. Nostro, o sigui, tot això que de fora no menys res.
Jo només com dimarts, dijous i dissabtes, a les pageres que queden vius, que no s'ha carregat la societat de consum, que són les que jo conc.
Perquè si no consumim fresc, hem d'anar a consumir congelat, que no té gust de res.
Segons l'informe, de cada vegada ens preocupa més per seguir, a més, una dieta sana, tot i que ens decantam més pel dolç, també hem de dir que el berenar salat guanya pes.
Jo salado, dulce, jo bolleria no como. A mi no me gusta la bolleria. Aparte es que no me gusta el dulce. A ver, comeré un dulce un día.
Dulce y salado. Cuando viene a veces unas tostadas con pan boli, así, con tomate, y algunas veces pues ensaimada cuando me toca.
Salat. Dolç tens la meva dona com a cosa dolça.
Malgrat que baixa un 2,5% el consum fora de la llar, durant l'any passat la despesa mitjana fora de casa ha estat quasi de 1.000 euros. En aquest cas sí que és similar a l'any anterior.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Avui és el primer dia d'un seguit de jornades amb avisos per calor. El Pla i el nord de Mallorca estan en avís groc per altes temperatures que poden fregar els 37 graus. I amb la pujada del termòmetre, ja ho sabeu, el mapa d'alertes per foc també canvia.
El color vermell, identificat amb el nivell màxim d'alerta, s'estén avui a bona part de Mallorca, des del centre fins a tota la costa nord i llevant i l'estrem sud de l'illa. També Menorca es divideix amb la meitat est en alerta vermella i la resta groga, és a dir, nivell moderat de perill, mentre que les Pitiuses, Formentera, es manté en avís moderat i a Eivissa, només la zona de Sant Joan de Llebritja, està en alerta vermella. Un mapa que, de cara a demà, variarà una altra vegada i sumarà nous municipis amb alerta màxima per risc d'incendi. El cap de setmana els termòmetres es poden enfilar fins als 38 i 40 graus, principalment a Mallorca.
I en aquest context, Menorca ja ha començat les actuacions de prevenció d'incendis forestals. Les primeres feines han començat a l'aeròdrom. Els treballs consisteixen en tasques d'eixarmada, poda i manteniment de la franja perimetral de protecció, Excel.
El projecte preveu actuar en total sobre més de 180 hectàrees de massa forestal als 8 municipis de Menorca amb una inversió de prop de 3 milions d'euros que es finançaran amb fons de l'impost de turisme sostenible. Sentim el president del Consell Insular, Dolfo Vilafranca.
Teníem plans forestals dins un calaix que no s'havien executat i per primera vegada el Consell Insular impulsa un pla que abarca tota Silla i pensant que aquesta és la millor manera d'actuar davant d'un incendi, que és la prevenció, que és actuar antes, evidentment, de que se produeixi l'incendi, evitant el que és més important, que és el combustible, no? que són els boscos, que és la matèria que es pot inflamar.
Les actuacions inclouen la creació i el manteniment de franges de fins a 30 metres entre les zones urbanes i forestals, així com treballs en camins, tallafocs i punts d'aigua. És el primer cop que tot això es fa en una actuació coordinada i dins un únic contracte per a tot Menorca. Sentim el tècnic de l'Ibanat, Jorge Casado.
Lo que se está presentando hoy es una iniciativa que el Consell Insular coge el problema a nivel global de toda la isla y dentro del mismo programa para cada municipio presenta un plan con las mismas características para, de manera global, proteger toda la interfase urbano-forestal de competencia municipal. Como sistema territorial cerrado no hay muchos precedentes de este tipo.
L'objectiu és reduir el risc d'incendi i facilitar la protecció dels nuclis habitats i del patrimoni natural de Menorca.
A la península, canvi de front en la crisi dels focs forestals a mig d'una onada de calor extrema. Quan es comença a controlar el devastador foc del centre d'Espanya, la pitjor part se centra ara en la província de Zamora, on un nou incendi descontrolat ha obligat a evacuar 12 municipis i una residència de gent gran pel perill imminent de les flames.
L'epicentre és ara mateix al municipi de Fermoselle, al parc natural de Ribes del Duero, on els veïns han hagut d'ajudar a bombers a defensar les cases amb poals d'aigua. El president de Castella i Lleó, Alfonso Fernández Mañueco, ha afirmat que el foc es va originar per una imprudència i demana ara màxima precaució.
Pedir en esta cuarta ola de calor màxima prudència a totes les persones. Y cuando hablo de prudencia, parece ser, todos los indicios indican que el incendio de ayer de Fermoselle indica todo que hubo algún tipo de imprudencia.
A l'altre flanc preocupant, a Castelló, més de 400 efectius continuen fent feina contra rellotge a la vall d'Uixó per mirar d'estabilitzar un perímetre que ja ha arrasat 10.000 hectàrees.
L'única dada positiva de la jornada arriba de Madrid i Ávila, on el govern estatal ha donat per acabada l'emergència nacional en veure que l'incendi s'ha estabilitzat tècnicament. Escoltem el president espanyol, Pedro Sánchez.
La emergència continua. Desescalamos a nivel operativo 2, pero en todo caso vamos a continuar alertas y por tanto vamos a continuar pendientes de la evolución del mismo y esa es la tranquilidad que quiero darles a los vecinos y vecinas tanto de Ávila como de la Comunidad de Madrid de las zonas afectadas.
2:23, una petita pausa i tornem amb més assumptes de l'actualitat.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida i són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho avançàvem en portada que el havia homenatjat als guàrdies civils Diego Salvá, Lezaún i Carlos Sainz de Tejada, assassinats per ETA tal dia com avui. Ja han passat 17 anys d'aquell atemptat, al darrer de la banda terrorista amb víctimes mortals a l'estat espanyol. Per recordar-los, més d'un centenar de persones han participat en un acte breu, però motiu al carrer on es va produir l'atac. Ens ho conta Toni Sastre.
Com a novetat d'enguany, s'ha inaugurat l'escultura d'un tricorni de ferro damunt un marbre blanc amb el lema "O no". És obra de l'artista José Carlos Terroba. També aquesta obra disposa d'un sistema d'il·luminació verda que recorda l'uniforme dels agents de la Guàrdia Civil. Posteriorment, els pares de Diego Salvá Lezaún han col·locat una corona de flors en memòria d'ambdós agents. Durant el seu parlament, Montse Lezaún, la mare d'en Diego, ha dit que ja no té odi ni rancor, només dolor.
Un dolor esquivo que viene y va sin marcharse del todo. Un dolor que aparece cuando menos te lo esperas. Un dolor que pasa y pesa como lo más grande de las cargas. un dolor que quiero compartir con vosotros porque es necesario. Es necesario recordar para no olvidar. No olvidar es la única manera de que la barbarie no se repita.
Per al balde de Calvià, Juan Antonio Amengual, avui és un dia trist que no s'ha d'oblidar.
És un dia que jo particularment m'angoixa moltíssim quan estic aquí i sents els nervis i la tensió que de la pròpia gent que recorden aquests moments tan crítics, que van ser uns moments que ens van capgirar a Mallorca, a una illa on pensàvem que estàvem lliures de qualsevol amenaça d'ETA.
Per altra banda, el delegat del govern, Alfonso Rodríguez, ha dit que recordar els agents en un dia com avui és un acte de justícia.
Es necesario recordarles. Es necesario recordar a una banda de terror que intentó instaurar una manera de convivir a la fuerza y contra la que, afortunadamente, con mucho esfuerzo, las fuerzas y cuerpos de seguridad, la política, la democracia en general, consiguió vencer.
Després de 17 anys, l'atemptat continua sota investigació policial.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Una actualitat que passa pel ple de l'Ajuntament de Palma. Avui hi ha arribat també el debat sobre l'edifici de Gesa. Vox, el soci del PP a Corts, ha tornat a mostrar contrari al projecte. L'oposició, a més, també avui n'ha demanat la retirada. Tant Vox com PSC i Més per Palma han presentat, Carmen, al ple diferents propostes per al futur de l'edifici i els seus voltants.
Sí, el regidor portaveu del PSOE, Xisco Dalmau, ha demanat que s'aturi el projecte presentat per l'edifici de Gesa i s'obri un procés de participació en l'objectiu d'arribar a un consens.
Moltes entitats veïnals reivindicant aquell espai públic lliure, aquella zona verda que s'ha de blindar i aquesta necessitat de que l'edifici de Gesa sigui útil per la ciutadania i no només sigui un projecte del senyor Martínez.
Tant Neus Trujol de Més per Palma com Lucía Muñoz d'Unides Podem m'han assegurat que el projecte fomenta el ciment en detriment dels espais verds i allunya, diuen, la ciutat de la mà.
Els veïnats fa moltíssims anys, fa més de 20 anys, que reivindiquen un gran parc i que el projecte que hi hagi sigui per disfrutar els veïnats i perquè els veïnats tinguin millors serveis públics. I què fa el Partit Popular? Aprova un projecte en solitari, perquè no hi ha ningú més que recolzi aquest projecte, que aquest projecte el que significa és condemnar el que havia de ser una zona verda en el ciment.
Tot el ple de l'Ajuntament està en contra d'aquest projecte gris que inclou un gran aparcament soterrat, que inclou una gran pèrgola, que al final redueix l'espai verd.
El regidor i portaveu de Vox a Cort, Fulgencio Coll, es mostra contrari perquè diu que el projecte de reforma de l'edifici no ha de suposar cap cost a les arques públiques.
Teníamos que dedicar el esfuerzo de recuperar el edificio a coste cero, lo que se llama un proyecto que es una concesión administrativa. El presupuesto previsto inicialmente por el ayuntamiento son 75 millones de euros de fondos que no son claros, si son ITS, si son europeos o si son de impuesto del ayuntamiento.
El regidor portaveu del PP a Cort, Llorenç Bouçà, s'ha mostrat tranquil i ha dit que espera arribar a un acord amb Vox més endavant.
Jo estic convençut de que els nostres socis en aquest moment que van signar un programa programàtic amb nosaltres veuran que el projecte que hem plantejat per GESA és el projecte que la ciutat necessita i estic ben segur que se podrà arribar a qualque acord.
S'agreuja la pressió migratòria a Ceuta. Milers de persones han tornat a entrar avui a la ciutat autònoma nedant i també travessant a peu l'espigó fronterer des del Marroc.
Davant aquesta situació, el president de Ceuta, Juan Jesús Vives, ha reclamat a l'Estat la declaració d'emergència nacional, una petició però que el Ministeri de l'Interior ja ha rebutjat.
Para garantizar la inviolabilidad de la frontera y la seguridad ciudadana. Hemos transmitir al conjunto de la ciudadanía serenidad y calma.
Per la seva banda, el govern central assegura que ja reforça els mitjans humans i materials a la zona per garantir el control de la frontera i també l'atenció humanitària.
El jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha rebutjat suspendre la investigació d'Hisenda a l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i a la seva família pel cas Plus Ultra.
El magistrat denega la petició de Zapatero, a la qual dona suport la mateixa agència tributària, que demanava frenar la inspecció dels anys 2021 a 2024 per un xoc en la causa penal oberta sobre unes joies localitzades a la la seva oficina. El jutge avala la Fiscalia Anticorrupció, recorda que la via administrativa ha de continuar i ordena Hisenda que avisi el jutjat si detecta qualsevol indici de delicte fiscal.
I a la plana internacional, els Estats Units, en resposta a l'agressió iraniana de dimarts passat contra les seves bases a Jordània, amb una intensa onada d'atacs, desenes d'objectius del cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica han estat blanc de la represàlia de Washington. Amb aquest punt arribarem a les 2:30, és moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són les 2:30. Bon dia. El Consell Insular i les Navilieres firmen el conveni per compartir dades sobre l'entrada de vehicles a l'illa Neuspricàs. Bon dia.
Bon dia. Amb aquest acord, les navilieres es comprometen a oferir totes les dades de vehicles que han arribat o sortit de Mallorca des de l'any 2024 per tal que el Consell pugui plantejar mesures reguladores per evitar la congestió de vehicles a l'illa.
Diverses associacions i l'oposició reclamen a l'Ajuntament de Palma que prioritzi el suport econòmic a les entitats que històricament han organitzat festes populars.
El PSOE, Més per Palma i Unides Podem també han reclamat que se simplifiquin de manera dràstica els tràmits burocràtics per als esdeveniments sense ànim de lucre que promou el teixit associatiu de Palma.
Les obres de remodelació dels tallers de Son Roland continuen avançant i durant el mes d'agost condicionaran el servei de tren.
Per facilitar els treballs, Serveis Ferroviaris de Mallorca aplicarà l'horari d'estiu amb una reducció de freqüències en els dies feiners i circulació per via única entre les estacions de Sant Fuster i el polígon de Marratxí.
Tot d'una en parlem d'aquestes i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Nelly García. Bon dia.
Bon dia. En aquest moment trobem un poquet de trànsit lent a l'enllaç de l'autopista d'Inca, en la via de cintura en sentit Palma, a la via de cintura en sentit aeroport, en el tram comprès entre la Vileta i la sortida de Son Hugo, com també a l'autopista de Llummajor en sentit Llummajor, entre el coll d'en Rabassa i la sortida de l'aeroport. Això és tot per ara. Bon dia.
Gràcies, Neri. En Lluís Fortesa, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
Torna la campanya de bons de producte local. Una oportunitat per omplir l'escenari amb el millor de la nostra terra i per donar suport als nostres productors. Per cada 20 euros de compra en tens 10 de descompte fins a un màxim de 100. Activa els teus bons i consulta els establiments adherits a bonsproductelocal.com. Consumeix producte local, sostenible i de qualitat. Govern de les Illes Balears. L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Podem, en titulars del Consell Insular, firmen les navilieres Baleària, Transmet i GNB el conveni de col·laboració per a l'intercanvi d'informació relativa al transport marítim de vehicles de Mallorca de cara a aplicar-ne la limitació l'any que ve.
Les dades que es demanen són el nombre total de vehicles que entren a Mallorca, els que surten i la diferència neta diària, classificant-los en turismes, motocicletes i caravanes des del 2024. A més, s'haurà de diferenciar entre els vehicles que són de residents i els que no. El president del Consell, Llorenç Galmés, ha destacat que aquest conveni surt del consens entre la institució i les navilieres i que donarà informació clau per prendre futures decisions.
Neix del diàleg i del consens en tots els agents implicats amb aquesta regulació. Amb aquest conveni, les navilieres també aportaran una informació clau. Us permetrà prendre les millors decisions en base a millorar la qualitat de vida de tots els mallorquins.
Per la seva banda, els representants de cada naviliera han mostrat la seva voluntat de col·laborar. És el president de Baleària, Adolfo Autor.
Ja ho ha manifestat, la nostra disposició a col·laborar, i este conveni és un exemple per a poder prendre les mesures necessàries per a aconseguir aturar este malestar general que hi ha entre residents en les illes i també entre els mateixos turistes.
Així tot, demanen que les futures mesures que es prenguin siguin a partir de rigor tècnic per aconseguir un equilibri que no afecti el servei. Són el delegat d'Assumptes Institucionals de Transmet, Miguel Pardo, i el delegat a Espanya de GNB, Mateo de Candia.
Somos muy conscientes de la sensación de saturación que hay, pero creemos que cualquier medida
que no resuelva el problema no va a ser más que una cortina de humo.
Es importante que se encuentre el equilibrio de forma que esto no afecte a un servicio que efectivamente las navieras están ofreciendo desde hace siempre.
Segons han comentat des del Consell, aquest conveni pretén fer front als problemes que la congestió turística de l'illa genera.
D'altra banda, diverses associacions i els partits de l'oposició han reclamat a l'Ajuntament de Palma que prioritzi el suport econòmic a les entitats que històricament han organitzat festes populars a la ciutat. El PSOE, Més per Palma i Unides Podem també han reclamat que se simplifiquin de manera dràstica els tràmits burocràtics per als esdeveniments sense ànim de lucre que promou el teixit associatiu de Palma.
Tant el socialista Xisco Dalmau com Neus Trullol, de Més per Palma, han criticat l'asfíxia burocràtica i la manca de recursos i materials que pateixen les entitats veïnals i culturals que organitzen festes del municipi.
El govern municipal va començar a posar problemes i obstacles, primer, a les entitats veïnals per poder fer les subvencions, segon, a les colles de dimonis per posar obstacles en els correfocs, minvant que els correfocs no se poguessin celebrar a Palma.
Tenim entitats de persones grans, entitats veïnals, que no reben les subvencions que els han estat otorgades, amb uns grans retrasos, que els hi censuren activitats en el carrer, com és un sopar a la fresca a la plaça de Cort.
La regidora d'Unides Podem, Lucía Muñoz, ha lamentat que la política del PP és una manca de respecte cap a la ciutadania.
Hem vist moltíssims d'exemples durant aquesta legislatura de com aquest Ajuntament està censurant activitats culturals i festives, i això no podem consentir. Aquest equip de govern pareix la Gestapo cultural.
En el ple també hi ha participat la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, que ha denunciat que les entitats viuen en precarietat econòmica les festes pels retards en el pagament de les subvencions per part de l'Ajuntament. És Marisa Bonache, una de les portaveus de la federació.
No se trata de lo que organiza la federación, sino del conjunto de las fiestas populares de la ciudad, incluidos programas de fiestas de los barrios, como Reyes, Foguerons, Carnaval y las fiestas de verano, afrontadas sin disponer de los recursos de las subvenciones concedidas, precarizadas y dejando al voluntariado que las organiza en situaciones de mucha dificultad y hasta, permítame, un poco de vergüenza delante de los proveedores que no pueden pagar. Todo muy alentador.
Ben Amics també ha intervengut en el ple, malgrat que enguany no s'ha pogut celebrar la històrica verbena i els actes amb el motiu de l'orgull a Palma per la manca d'acord entre l'equip de govern. El portaveu de Ben Amics, Jan Gómez, ha assegurat que la seva entitat tirarà endavant amb la seva tasca.
Ni nos van a infravalorar ni nos van a auditar discrecionalmente. Ben Amics seguirá haciendo exactamente lo mismo que lleva haciendo más de 20 años, defender los derechos de las personas LGTBI, trabajar por una ciudad más inclusiva.
El regidor portaveu del PP, Llorenç Bauçà, ha assegurat que l'equip de govern aposta per donar suport als barris i les seves entitats.
Que la convocatòria de subvencions d'enguany ha estat una de les més altes que hem tingut en els pressuposts d'aquest Ajuntament. També vull recordar que hem passat d'una mitja de 16 ocupacions quan governava l'Esquerra d'ocupacions de via pública per festes patronals i de barri a més de 46 actualment.
Un altre ple, el de l'Ajuntament de Campos, ha rebutjat avui una moció d'Endavant i Més per Campos, en la qual es reclamava que el Parlament derogués les recents modificacions de la llei que protegeix el trenc i en què també reprovava l'actuació de la batllessa Xisca Porquer a la manifestació del passat 5 de juliol.
Senyor secretari, per respecte institucional i atesa que aquesta proposta afecta directament a la meva persona, sortiré de la sala de plens durant el debat i la votació.
Aquest és el moment en què la batllessa de Campos abandonava el ple. Ho ha fet just quan s'havia de debatre una moció en la qual, a part de tractar sobre la protecció del parc natural, es reprovava la seva actuació en la manifestació que tenia lloc a Estrenc el passat 5 de juliol. La moció la presentaven Endavant i Més per Campos, i en el text es demanava que el Parlament derogàs les darreres modificacions aprovades i que, a parer seu, desprotegeixen Estrenc. Paco Blasco és el portaveu d'Endavant.
Especialment hem reprovat l'actitud de la batllessa, que amb una actitud poc democràtica i una mica provocativa va interferir en la lectura del manifest en el Arenal de la Ràpita, i trobem que això no representen els campaners i per almenys no ho representen altres.
L'equip de govern assenyala que no és cert que s'hagi desprotegit Estrenc i que s'ha qualificat de política la moció presentada. Han defensat també l'actuació de la batllessa aquell dia. Carme Marín és la tercera tinenta de batllia.
Les
Segurament no tornaria a emplear les mateixes formes, però no dubteu que hi tornaria a anar 10.000 vegades, perquè com a Vallesa no tolerarà més mentides sobre el nostre municipi. Digueu-me, a on heu deixat el vostre feminisme? A on són les condemnes en els insults que ha patit pel seu físic, pel seu llinatge, pel seu vestuari?
Més qüestions. Llucmajor ha declarat l'alerta sanitària al municipi pel programa a la recollida de FEMS. La proposta va sorgir dels partits de l'oposició, però finalment també hi ha votat a favor l'equip de govern. L'objectiu és que es pugui contractar ja una nova empresa que faci net mentre no entri en vigor el nou contracte.
Es va prendre la decisió ahir vespre en una sessió plenària en què la batllessa de Llucmajor, Xiscalà Escoles, va canviar d'opinió. Al principi defensava que no era necessari declarar l'emergència sanitària, però va acabar votant que sí. Així explica que és el que es farà per posar remei a la situació.
Aquest acord que hem arribat amb aquestes empreses externes a FCC és que continuïn amb aquesta recollida de desbordaments fins que se faci efectiva la nova adjudicació, que la nova empresa no només signi el contracte, sinó que paulatinament pugui anar integrant camions i nou personal dins el contracte.
El portaveu del PSOE a Llucmajor, Jaume Oliver, i el de Llibertat, Alexandre Gafar, s'han mostrat satisfets.
Una vegada declarada l'emergència sanitària, te permet d'una contractació per urgència. Inclús si no se declaràs també, ells tenen les eines per poder fer contractes per urgència. Perquè, a més, una cosa molt important, i és que just arribar aquí, mons consta, m'ho han fet saber, que a dia d'avui FCC no té cap camió disponible.
Dicho artículo lo que dice es que se podrá, en casos de emergencia, como es este caso que tenemos durante ya un mes que no se recoge la basura, contratar inmediatamente, por la vía rápida, express, un refuerzo para poder arreglar el problema.
Canviem de qüestió. Les obres de remodelació dels tallers de Son Roland continuen avançant i durant el mes d'agost condicionaran el servei de tren a Mallorca. Per facilitar els treballs, Serveis Ferroviaris aplicarà l'horari d'estiu amb una reducció de freqüències els dies feiners i circulació per via única entre les estacions de Son Fuster i el polígon de Marratxí.
La reforma dels tallers suposa una inversió de més de 25 milions d'euros i té com a objectiu adaptar el principal centre de manteniment ferroviari de Mallorca a l'augment de passatgers, les noves freqüències i la incorporació de nous trens. Els treballs inclouen tasques d'ampliació, modernització i electrificació de les instal·lacions i, com a principal novetat, l'instal·lació d'un carro transbordador automatitzat de 76 metres alimentat amb energia solar que permetrà moure trens complets fins a les vies de manteniment de manera automàtica. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha volgut apuntar que aquestes obres serveixen per millorar el servei cap a la ciutadania.
Por lo tanto, en última instancia, insistimos, con esta mejora de los talleres, mejora el mantenimiento, mejoramos en tiempo y lo que permitirá es un mantenimiento mucho más eficiente del material móvil y en última instancia en qué va a revertir en un mejor servicio para los ciudadanos.
Amb motiu d'aquestes obres i coincidint amb el període de menor demanda de viatgers, segons ha explicat el conseller, el servei adaptarà els horaris durant el mes d'agost que es podran consultar al web del TIP i de l'SFM.
La razón es que durante el mes de agosto, siendo conscientes de que el tren, fundamentalmente, quien más utiliza los servicios de SFM son nuestros residentes, es el momento en el que se produce una mayor reducción de ese uso por parte de los usuarios del tren.
La previsió és que les obres acabin durant el primer trimestre de 2027.
Mentrestant, a Calvià, prop de 40 socorristes han tornat a manifestar-se avui matí davant l'Ajuntament. Continuen exigint millores al consistori, que és qui negocia les condicions a l'empresa concessionària. Segons els convocants, la protesta s'ha dut a terme perquè l'equip de govern no ha donat resposta a les seves reclamacions després d'una primera reunió a principis d'aquest mes. No obstant això, l'Ajuntament ha anunciat a primera hora del dia una proposta per dur a terme una nova trobada demà i arribar així a un acord.
Els socorristes demanen principalment incrementar les dotacions a les més de 30 platges del municipi. El responsable sindical de la Unió de Socorristes de Calvià, Ariel Gauna, ha exigit en una entrevista a l'Informatiu Matí l'ampliació del servei de vigilància, ja que ha apuntat que Calvià explota les seves platges des de mitjan març fins a finals de novembre. Denuncien, però, que el servei de socorrisme s'activa de l'1 de maig al 31 d'octubre.
En cuanto a las torres de socorro, las actuales no protegen la radiación solar, no protegen las inclemencias climáticas y bueno, ya hemos tenido compañeros que han sufrido lesiones en la piel devenidas de la exposición prolongada del sol.
Precisament, la regidora de Platges i Litoral de Calvià, Elisa Montserrat, ha confirmat aquesta nova convocatòria demà amb els professionals del salvament marítim després de rebre l'informació dels riscos laborals sobre les torres de vigilància i els punts de socors que reclamava el col·lectiu.
Ja vam rebre l'informe aquesta setmana,
L'hem estudiat, l'hem analitzat, hem tret conclusions i demà ens reunirem amb els socorristes.
Els professionals de salvament marítim de Calvià també denuncien la figura dels socorristes reactius, que en molts casos serien encarregats de gandules o cambrers de platja els qui s'assignen funcions de socorrisme sense exercir vigilància preventiva. Una modalitat que funciona a Calvià durant els mesos de març, abril i novembre, ja que els socorristes treballen de maig a octubre.
I un darrer punt, perquè el Consell de Mallorca ha iniciat l'expedient per declarar l'obra de Palma bé d'interès cultural i material, una figura de protecció que reconeix el valor patrimonial d'un dels oficis artesanals més emblemàtics de l'illa. D'aquesta manera arribarem a les 2:45 minuts que dona informació aquí a Beta Ràdio. Ara arriben els esports.
Viu un eclipsi segur. Informa't de les restriccions a la Serra de Tramuntana, platges i molts indrets de les quatre illes. Si el veus des de que teva o allotjament, evita desplaçaments, no acampis sense autorització i no facis foc. A la mar, respecta l'aforament de l'embarcació i no fondegis sobre Posidònia ni els canals de navegació. Prepara ulleres homologades i vigila els més petits. Hi ha molt per protegir. Més informació a eclipsisegur.caib.es. Govern de les Illes Balears.
Informatiu migdia. Esports.
Toni Fuster, bon dia de nou.
Bon dia.
Vinga, el Reial Mallorca tanca la pretemporada a Marbella amb una victòria contra l'Al-Ittihad.
Sí, el de Luis García han guanyat per 4-2 contra l'equip àrab. El Mallorca ha jugat d'inici amb Bernau a la porteria, Mateu Morell i Orejuela als laterals, Valient i Sumajoro com a centrals. Al mig camp ho han fet en Darder i Antonio Sánchez, Roca i Jean Virgili als estrens i a la mitja punta Pablo Torre i en atac Addon. El primer gol arriba al minut 4, Sergi Darder amb feina de pressió roba una pilota dins l'àrea i defineix davant el porter Mohamed Alapsi. Al minut 13, empata l'equip àrab en una jugada combinada dintre de l'àrea que ha resolt Mateo. 5 minuts més tard, va tractar d'un corna per part de Pablo Torre, al central Abubakar Sumajoro remata de cap i fa el 2-1 per al Mallorca. A la segona part, ja al 55, arriba el 3-1. Orejuela cedeix la pilota Pablo Torre, que defineix. Al minut 65, en un canvi de joc del Lato, Lubumbo fan la pilota regateja i el seu xut acaba dins la porteria del Al-Ittihad. És el 4-1 i el tercer gol, per cert, de Lubumbo en aquesta pretemporada a Marbella. Al 75, Bisri se n'aprofita d'una errada del porter Nil per fer el 4-2 definitiu. Precisament a l'inici de la segona part han entrat també al camp Adrián Fuentes i Antonio Raillo i també han jugat Nil, el porter suplent, Lato, Calatayud, Morlanes, Alex Sala, Lubumbo i Marc Domènech. A banda de la crònica del gols del Mallorca, connectam amb Marbella. En aquesta hora on s'hi troba l'enviat especial d'Ivetra, José Manuel Peña, que ens conta també altres detalls.
El Reial Mallorca posa el punt i final al seu estàs de pretemporada aquí a Marbella amb una nova victòria, en aquest cas contra l'Al-Ittihad, i amb un balanç general que podríem tildar d'excel·lent. I és que, més enllà d'haver sumat dues victòries en dos partits, el més important és veure com la plantilla respon a les ordres del seu nou entrenador i que, més dins del vestidor, l'ambient és molt millor que el d'ara fa tan sols un parell de mesos. Només ens queda veure debutar Arnau Puigmal, que ha estat l'únic futbolista que durant aquests dies no s'ha deixat veure amb el grup per molèsties físiques. Ara l'equip tornarà avui prop de les 10 del vespre cap a casa per preparar des de ja el trofeu Ciutat de Palma, la presentació davant una afició que té moltes ganes de conèixer en primera persona a Luis García i els seus deixebles. I no serà una prova fàcil, ja sabeu, el PSG de Luis Enrique serà el convidat de luxe per aquesta presentació en societat de l'equip.
Gràcies, José Manuel Peña. Serà dimecres que ve a partir de les 9 del vespre. S'ha retardat una hora. L'inici d'aquest partit, 8:30, hi haurà presentació i a les 9 el partit. Nosaltres de les 8 començarem esportes en joc fins a les 11:30 del vespre. Sentim el que ha dit després del partit el migcampista del Real Mallorca, Alex Sala, a Ivetres.
Bien, bueno, al final creo que nos tenemos que ir conociendo, creo que también tenemos que ir todos cogiendo un poquito más de tono físico, pero bien, me he encontrado bien y poco a poco creo que mejor.
Sala espera arribar el millor possible al partit de dimecres contra el PSG.
Sí, al final muchas ganas, va a ser un partido bonito y nada, prepararlo ahora durante la setmana, a seguir mejorando y esforzándonos para llegar lo mejor posible.
I també ha parlat el director de futbol, Pablo Ortells. El sentim. Primer parla de la possible sortida del portuguès Samu Costa i després de Jan Virgili.
Bé, Samu és un jugador que estem negociant en un club que pot eixir i sí, que al final sempre dic el mateix, la situació se dona quan totes les parts estan d'acord, si totes les parts estan d'acord, pues anirà avant. Jo crec que Jan està feliç aquí, jo crec que, com decía el míster, ¿no? Pues, tener un any complet siendo important, pues yo creo que para su progresión y su formación va a ser bueno. Y él está feliz aquí, entonces nosotros de momento es un jugador del Mallorca, contamos con él y esperamos tenerlo con nosotros.
A Primera Federació hem de continuar escoltant algunes declaracions importants de l'entrenador de la UD Eivissa, Raül Llona.
Un tècnic que té clar que arriba a un club amb molta paciència, molt poca paciència. El conjunt pitius es troba a la segona setmana de feina i preparen el primer partit amistós. Víctor Sancho, bon dia.
Bon dia, Raül Llona insisteix que és un tècnic que creu en el procés, però diu que no només en el debut en Lliga, en un mes, a Antequera s'ha de veure ja els trets del seu equip, sinó que també en el primer amistós de la setmana que ve.
No hay excusa para que ese primer día pues, se vea un equipo que quiere ser valiente, que quiere ser agresivo sin balón, que quiere jugar alto, un equipo que con balón quiere tenerlo, quiere ser asociativo, quiere proponer. Es innegociable desde el primer día. Otra cosa es que en qué punto podamos llegar de todo esto que estoy diciendo, ¿no? Pero lo que tengo claro que ese primer día se tiene que ver y te diría que incluso desde el primer amistoso.
Jona no s'ha tallat. Sap que arriba un club amb poca paciència. Ho accepta, però no es conforma.
Porque sea habitual o porque sea lo que se hace, no deja, a mí no me sigue sin gustar. Quiero decir, claro. No, es que es lo habitual y ya parece que eso lo tenemos asumido. Bueno, hasta cierto punto.
Creo que la seva feina no desabrà.
No vamos a fallar, eso lo tengo muy claro porque tengo una confianza máxima tanto en el trabajo de mi cuerpo técnico como en el trabajo mío y en el que vamos a ser capaces de conseguir con la plantilla.
I a la segona federació, Toni, l'Atlètic Balears presenta més jugadors.
Avui ha estat el torn de l'ex-Poblé, Martí Paeres, i de l'ex-jugador de l'UCAM Múrcia, Pablo Hernández. Paeres, el mostra content i ambiciós.
Molt bé, jo estic molt il·lusionat. Sé que és un puesto que és per pujar. Realment és l'objectiu que tenim i és per el que farem feina i jo estic amb moltes ganes d'aquesta temporada. Estic segur que serà bona.
I Pablo Hernández va formar el planter del Tenerife, compta amb experiència primera i segona federació, després de defensar les camisetes del Tenerife, de Melilla, Son Maresme i UCAM Múrcia. A la darrera temporada va disputar 30 partits oficials i es va classificar pel play-off d'ascens a primera federació. El sentim.
Con muchas ganas, la verdad. Al final llego a un buen club, un club donde quiere estar a lo alto de la tabla y bueno, pues con muchas ganas e ilusión.
El director general de l'Atlètic Balears, Patrick Messou, ha afegit també que el club ha arribat pràcticament ja al 1.800 abonats.
En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal ha començat avui la pretemporada.
La plantilla que entrena Toni Vadillo s'exercita al poliesportiu de la Indioteria de Palma, ja que el Palau d'Esport de Somoix es troba amb obres. No ha faltat ningú a l'entrenament. Ara toca fer feina, posar-se físicament bé, i Vadillo serà l'encarregat de donar les pautes per aconseguir un gran bloc i els objectius que s'ha marcat el club. El jugador brasiler Lucas Machado n'és optimista i creu que hi ha plantilla per competir bé durant la temporada.
No, veo bien, como siempre, ¿no? En los últimos años Palma siempre tuvo plantilla que sabíamos que iban a llegar a semifinales. El año pasado fue así, perdemos dos finales que nos dejó muy, muy tristes, pero este año vamos a pelear otra vez y la plantilla está hecha para eso.
D'altra banda, Lala Lucao diu que tenen il·lusió en vista al primer títol de la temporada, la Supercopa d'Espanya, que disputarà el Palau Blaugrana de Barcelona a principis del mes de setembre, recordant que el mallorquín s'enfrontarà al Pozo Murcia en el partit de semifinals. El Lucao.
Tenemos mucha ilusión porque sabemos que la Supercopa es un torneo muy corto y que todos que están ahí pueden salir campeones. y nosotros somos uno de ellos. Yo creo que para nosotros lo importante es estar siempre ahí, competiendo para ganar títulos, y bueno, Supercopa otra vez estaremos.
A banda de la pretemporada, el Palma Futsal i l'Anderlecht han arribat a un acord pel traspàs de Bruno Gómez. El pivot brasiler posa punt i final a l'etapa en el club mallorquí. Després de la cessió, el CMEI de Kazakhstan iniciarà una nova etapa a la Lliga Belga.
I acabem amb atletisme. Esperança Cladera i Marc Escandell han estat convocats per als europeus del mes que ve.
La velocista Morera competirà als 200 metres i als relleus 4%. Recordeu que va fer medalla a les dues proves als Campionats d'Espanya disputats el passat cap de setmana. També ha rebut la cridada de la selecció Marc Escandell. El formenterer, encara sub-23, formarà part dels relleus 4%. L'objectiu del plusmarquista balear és continuar agafant experiència internacional a la primera fila de l'atletisme espanyol.
Gràcies, Toni. Després dels esports, arriba la cultura.
Informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ha mort a 62 anys l'actor Manolo Solo, un imprescindible del bon cinema espanyol dels darrers anys, guanyador d'un Goya pel seu paper en Tarde para la ira, i havia estat també nominat per la seva actuació a El buen patrón, o bé la pel·lícula Cerrar los ojos i Una quinta portuguesa. Si l'heu vista, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Deveu recordar una de les seves recents interpretacions, la del general Gutiérrez Mellado en la sèrie Anatomia d'un instante.
Sí, l'adaptació de la novel·la de Javier Cerca sobre el 23F, amb uns extraordinaris Álvaro Monte com Adolfo Suárez, Eduard Fernández com a Santiago Carrillo i, com deia, Manolo Solo com a general Gutiérrez Mellado.
Yo soy militar, no soy político.
¿Y ese señor?
¡Iván Franco!
Es cómplice de su mentira.
Aquest és només un exemple de la seva extensíssima filmografia. Va haver-hi anys que va fer feina en 15 produccions diferents, i això en 30 anys de carrera. Tarde para la ira, dirigida pel també actor Raúl Arévalo, li va suposar el seu únic Goya per la interpretació d'una persona amb drogodependència amb una veu molt especial.
No, siempre sí, no, cor. Que tú aquí tienes un amigo para lo que tú quieras, que yo contigo...
De fet, una juguesca va fer que durant la prova del paper per fer una gràcia, però va mantenir la petició del director i li va suposar aquesta característica, aquesta actuació, el reconeixement dels seus companys de professió. Ho agraïa d'aquesta manera en el seu discurs.
Y gracias por dirigirme y gracias por tirarme por el barranco, porque creías que yo iba a volar y efectivamente tenía alas para volar.
Celda 211, El laberinto del fauno, La flaqueza del bolchevique, La isla mínima, Beautiful, Siete vírgenes, són altres dels títols on va participar l'actor sevillà, que no rebutja mai posicionar-se en qüestions polítiques o socials, com ara la monarquia o la situació a Palestina.
Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation.
I avui a l'Atlàntida se sent la veu d'una dona, Judith Godrej, el símbol del mito francès després que fa 2 anys denúncies, abusos i violacions de 2 dels directors de la Nouvelle Vague francesa, i reclama canvis en la legislació per garantir la protecció dels més vulnerables. Des d'aleshores, Sandra no ha tornat a rebre cap oferta de feina de la indústria gala. Avui, a les 7 al Rivoli, presenta el seu debut com a directora a l'adaptació de Memòria de noia, la novel·la de Ni Ernaux, que rememora la seva primera experiència sexual i les seves conseqüències.
Sí, parlem de més d'una pel·lícula. És com un projecte que aposta per l'educació, per la sororitat, per ressorgir de les adversitats i seguir endavant. Ho va saber Ernaux i ho ha tocat amb les mans també, com dèiem, la directora, quan va denunciar a l'Acadèmia del Cinema, també al Festival de Canes, allà on se la volgués escoltar, el que li havia passat a ella i de ben segur a moltes altres dones que no havien aixecat encara la veu. Potser conscients que la societat encara no perdona els crits de les dones.
Most guys who are accused of rape, they keep working or they do their comeback. But women who speak out, they don't work anymore. In my case,
Ernaux, Premi Nobel, Premi Formentor, ha participat en el procés de desenvolupament d'aquesta història en una col·laboració que ha estat més que una simple entesa. La transformació d'una adolescent en escriptora, l'empoderament i la presa de consciència per defensar els dèbils i els oprimits, tot això, explica Grodeix, és el que volia recollir en aquesta pel·lícula.
My story and the story that I wanted to tell, which was also how and why she became a writer, and also how and why she spent her entire life fighting for minorities and fighting always on the side of those who were oppressed by abuse of power.
Montes Barthélemy, la seva filla, posa rostre, sobretot ulls, a la protagonista que trenca el cor de l'espectador en un instant en una mirada a càmera quan descobreix que la llibertat és l'únic camí.
Hi ha cançons que marquen una carrera, que fan passar a la història un nom, i malgrat l'èxit d'aquest Falling Slowly, que li va suposar un Òscar, Glenn Hansard, mort al 56, víctima d'un accident de motocicleta als afores de Dublín, la seva ciutat natal va ser molt més que això.
Músic de carrer durant anys, encara lluïa la guitarra atrotinada d'aquells temps en les seves actuacions d'ara. Va fundar The Frames, el grup que el va donar a conèixer i amb el qual va publicar 7 àlbums referencials del rock irlandès, però va ser amb el duo format amb Marqueta i Glover durant un temps la seva parella, amb qui va tocar el cel amb aquest tema, i amb Guants, la pel·lícula gairebé autobiogràfica de la seva relació i que els faria triomfar a Hollywood.
Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 30 de juliol. Després del suport de Sánchez, el PSIP ha tornat a defensar avui el paper del delegat del govern espanyol en la manifestació de diumenge contra la massificació turística, que va acabar amb càrregues policials contra alguns participants. Juan Luis Marcos, bon dia.
Bon dia. Els socialistes tanquen files amb el seu company de partit, Alfonso Rodríguez, i han recordat que les actuacions de la policia són ordenades sempre pels comandaments del cos, en cap cas pel delegat. En canvi, el govern considera que encara no s'ha confirmat qui va donar l'ordre de carregar contra els manifestants i han demanat que s'arribi al fons de la investigació. Són la socialista Mercedes Garrido i la vicepresidenta Antònia Maria Estarellas.
Les ordres amb un operatiu d'aquest tipus surten directament dels mandos policials d'aquest operatiu, dels mandos que estan dirigint aquest operatiu en aquest moment. En cap moment, mai surten, ni han sortit, ni amb aquesta manifestació, ni amb altres, de la delegació del govern o del propi delegat del govern.
Demanar que s'esclarisquin els fets i a veure que si s'ha hagut més força de, pues, que s'agafin les mesures perquè aquests fets no se tornin a repetir.
Les navilieres Balearia, Transmet i GNV entregaran al Consell de Mallorca les dades de moviments de vehicles dels darrers 2 anys en un termini de 30 dies.
Així ho estipula el conveni que el president insular Llorenç Galmés ha signat avui amb els representants d'aquestes tres companyies marítimes. Aquest acord obliga les navilieres a lliurar les estadístiques d'entrades i sortides de 2024 i 2025, també a aportar les dades de 2026 de manera trimestral. La institució emprarà aquesta informació per fixar el límit de cotxes de cara a la pròxima temporada turística. És el president Llorenç Galmés.
Neix del diàleg i del consens en tots els agents implicats amb aquesta regulació. Amb aquest conveni, les navieres també aportaran una informació clau. Us permetrà prendre les millors decisions en base a millorar la qualitat de vida de tots els mallorquins.
Els 9 detinguts en l'operació antidroga efectuada ahir a Menorca passaran entre demà i dissabte a disposició judicial.
A hores d'ara s'estan tramitant les diligències sobre aquest cas. Els detinguts romanen a les dependències policials de Maó i de Ciutadella a l'espera de declarar davant del jutge. Durant l'operació es varen fer diversos escorcolls domiciliaris a Maó i es Castell, 2 a Ciutadella, a més d'un 5è a la península. S'hi varen decomissar diverses substàncies i dobles.
L'Ajuntament de Sant Josep a Eivissa entrarà al solar de Casa Lola, on hi ha un assentament d'infrahabitatges.
Ho farà per valorar quines són les construccions il·legals que queden per enderrocar. Una vegada s'hi pugui accedir, també assistirà al cessament del campament il·legal. La propietària del terreny, Paquita Marsan, ja ha denunciat l'ocupació als jutjats d'Eivissa. Vicent Roig és el batlle de Sant Josep.
En vies executives directes s'han fixat data perquè el celador municipal entri a la finca, valori la situació real sobre el terreny i s'insti amb totes les garanties el cessament efectiu del campament il·legal.
S'agreuja la pressió migratòria a Ceuta.
Milers de persones han tornat a entrar a la ciutat autònoma les darreres hores. Ho han fet nedant, també travessant a peu l'espigó fronterer des del Marroc. En els darrers 10 dies s'han arribat entre 1.500 i 2.000 persones, que és l'equivalent al 2% de la població de la ciutat. Davant aquesta